I acabam amb una notícia trista pel món del dibuix. L'humorista gràfic i dibuixant Quino i creador de l'emblemàtica Mafalda ha mort aquest dimecres als 88 anys. Així arribam a les 6 i 4 minuts amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Dones.
Benvingudes a Dones un dimecres més. Avui encetem un programa on parlarem d'antropologia, un tema que estava pendent en aquest espai i que avui han decidit abordar. Recollim abans, però, la notícia que ara es feia ressò als informatius d'aquesta casa. La mort de Quino Joaquín Salvador Lavando, el dibuixant argentí creador de Mafalda. Mort als 88 anys. El dibuixant va ser guardonat amb el Premi Príncep d'Astúries de la Comunicació i Humanitats. En deixa, però, un referent, una nina valenta, rebel i feminista. Escolta'm.
Y esta es mamá.
Mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras?
Una Mafalda, aquest personatge inoblidable, evidentment, que ens ha deixat Quino i que en aquest tall, precisament, sa mare estava fent net, estava cuinant, cuidant de germà petit, i ella, que l'observa des de fora, la mira i li diu: mama, que voldries ser si visquessis, no? Perquè se passa el dia fent coses pels altres. Aquest personatge que ens deixa Quino i que no, que li hem d'agrair eternament.
Crítica i humor a les seves tires còmiques, un llegat al que sempre podrem disposar i recordar. Avui, però, tornem al nostre fil, l'antropologia, una ciència que estudia l'ésser humà d'una forma integral, en la complexitat de les seves característiques físiques, com animals, de la seva cultura, que és el tret únic, no portat biològicament o genèticament. Però és a finals del segle XX, quan les teòriques feministes es van apartar del concepte de gènere com a categoria descriptiva, és a dir, en termes de relació home-dona, del sexe biològic i de la construcció de rols d'identitat sobre la base del sexe, per a formular el gènere com a categoria analítica. I així és com arribam a finals del 80, quan Joan Scott va proposar una definició del concepte de gènere que està composta per dues premisses i que avui en dia ens és bastant útil. Un, el gènere és un element constitutiu de les relacions socials basades en les diferències que distingeixen els sexes. I dos, el gènere és una forma primària de relacions significants de poder.
Aquesta definició ens diu llavors que el gènere és una part fonamental de tota relació humana i que tota relació humana està subjecta a representacions de poder. Així, per entrar en matèria, el gènere és entès com una categoria transversal que és experimentada en tots els àmbits i per tota mena de subjectes. L'experimentem en els nostres mites, en les nostres doctrines religioses, polítiques i legals, en el mercat de treball, en les nostres pròpies biografies. Més encara, en ser present en tota mena de relació social, el gènere facilita una manera d'entendre el significat de les complexes relacions en diverses formes d'interacció humana, ja sigui la política, l'economia, en la societat, entre d'altres.
I és que Aina, els primers antropòlegs que es van aventurar a estudiar les cultures no europees, viatjaven llargues distàncies, convençuts de la superioritat de l'home europeu enfront de la naturalesa i enfront de la mateixa humanitat. El paradigma imperialista de la biologia era un paradigma que utilitza la diferència biològica entre membres de l'espècie humana, justificació per a la dominació de l'home blanc sobre la naturalesa, sobre les dones i sobre totes les races no blanques o de color. Podem afirmar amb seguretat que els avui considerats pares de l'antropologia van produir un coneixement parcialitzat que es recolzava en la mirada androcèntrica del coneixement científic en general.
En aquests estudis, les dones interessen gairebé exclusivament en temes relacionats amb el parentiu, és a dir, en el seu rol com a mares, filles, novies i objectes d'intercanvi. Als anys 20 del segle XX, el moviment feminista de postguerra va motivar un nou interès per les vides de les dones que va donar origen a l'antropologia de gènere. Les antropòlogues dels anys 20 es varen dedicar a rectificar la visió distorsionada que l'antropologia clàssica oferia sobre les circumstàncies i experiències de les dones. Les feministes varen sortir a recol·lectar informació per tot el món amb la finalitat de restablir el rol de la dona en l'àmbit intercultural. En aquests primers estudis, la preocupació dominant de l'antropologia de gènere passa precisament a esbrinar si la subordinació de la dona era o no universal.
Les feministes de color afirmaven que factors com la raça, la classe, l'etnicitat i la cultura afecten i donen forma a les experiències de gènere de les dones. Per consegüent, el projecte fonamental de l'antropologia feminista va canviar de la recerca de similituds en les experiències de les dones en l'àmbit universal a l'exploració de les circumstàncies úniques de les vides de les dones en contextos culturals particulars. I és en aquest punt on fem un punt d'inflexió per conèixer amb aquest programa què és l'antropologia, què estudia exactament i què implica abordar-ho en perspectiva de gènere. Per això avui a Dones ho farem amb tres expertes i coneixedores de l'àrea, perquè l'antropologia, Aina, és un tema que durant aquestes gairebé 7 temporades teníem pendent, havíem de tractar-ho i era necessari abordar-ho des d'un punt de vista interdisciplinar que ens pogués ajudar a conèixer una mica la tasca de les antropòlogues, però també ho abordarem avui en diferents veus crítiques. Començarem amb Antònia Gomila. Ella és antropòloga, professora de la Universitat de les Illes Balears, professora d'Antropologia de l'Educació. També és membre del grup d'investigació i formació educativa i social del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. Parlarem amb Rosa Alvira, ella és antropòloga, però també és escriptora i ha estrenat recentment un llibre que es diu Matricidi. Amb ella parlarem del que és l'antropologia simbòlica, amb aquest llibre que ha fet un recorregut sobre el paper de la dona arrel de totes les religions universal i que hem conegut al llarg de la història. I parlarem i acabarem amb Gràcia Fornieles, que analitzarà una mica l'antropologia des del punt de vista educatiu. Començam, i ho fem com sempre, amb música. Fins ara.
From a different angle, your life is a sham till you can shout out, I am what I am. I am what I am.
I començam ja en la primera entrevista del dia, en Antònia Gomila, recordam, antropòloga, professora d'Antropologia de l'Educació de la UIP i membre del grup d'investigació i formació educativa i social del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. Tot un currículum que ens ajuda també a engrossar la llista i l'agenda d'expertes sobre temàtiques socials. Benvinguda, Antònia.
Hola, bones tardes.
Bones tardes. Parlant d'antropologia i d'aquesta vessant androcètnica que s'ha estudiat sempre. Hem fet una introducció que hem intentat resumir una mica, no sé si ho hem aconseguit bé, hem estat agosarades, però quina és la teva visió dels estudis antropològics?
Sí, no, heu encertat de ple, perquè he dit exactament el mateix que anava a dir jo, és a dir, l'antropologia com a estudi de les cultures, en els seus inicis, evidentment, l'estudi de la dona apareixia, vull dir, el paper de la dona apareixia únicament en relació a l'altre sexe i dins àmbits considerats no interessants o poc prestigiosos. L'àmbit de la dona era l'àmbit domèstic, era un àmbit infravalorat, se pensava que això no tenia interès i s'atendia a... També se considerava que, donant aquesta mirada des de la perspectiva dels homes, era molt més representativa de la societat que si se centraven en la dona. I la dona apareixia en els estudis de parentiu, per exemple, però apareixia com un objecte d'intercanvi, un simple objecte d'intercanvi. No hi havia, com després va venir a partir dels anys 80-90, a partir arrel dels feminismes, dels feminismes postmoderns, aquesta mirada de cap a l'experiència, com les dones viven el gènere. I entrar dins altres àmbits de l'antropologia en els quals el paper de la dona ella tenia una rellevància. Cal dir també que, per exemple, dins l'àmbit de l'educació, dins l'antropologia de l'educació, que és el meu àmbit, precisament varen ser dones les que varen posar l'accent sobre aquests àmbits en els que eren molt més femenins i que estaven relacionats amb l'educació, amb els patrons de criança, la vida domèstica, la sexualitat, les relacions dins l'espai íntim i el tema de la cura, per exemple. Varen ser antropòlogues, les que varen donar un impuls perquè l'antropologia s'ha dedicat a estudiar aquestes coses.
Antònia, hi ha tantíssimes coses que ens han explicat des d'un punt de vista masculí, l'art, la història, tantíssimes coses que sempre hem llegit amb noms masculins, però la dominació de l'home sobre la dona, des d'aquest punt de vista més antropològic, ha existit sempre o és que també ens l'han contat així?
Bueno, la mos han contat així. Això no vol dir que no hagi existit sempre. És a dir, fa molt, és molt antiga. Anem, no te podria datar ni dir si la dominació de l'home sobre la dona existia des dels prehistòrics o posterior. Sí que hi ha hagut molt de debat també amb això. Sí que és cert que s'ha relacionat o s'ha ubicat aquesta... el tema de la dominació de l'home i la dona dins l'àmbit de la biologia i de la diferència entre homes i dones, i com a dir que la dominació parteix d'un element d'una diferència biològica. Bueno, hi ha altra gent que o altres corrents que van un poc més enllà, no quedaria únicament dins el pla de les diferències biològiques, sinó que hi hauria tota una sèrie, tota una construcció simbòlica que és el que ha donat, ha arribat a fer que, que aquesta dominació hagi perdurat durant tants anys. Perquè és evident que només per la força no, una dominació no pot persistir durant tantíssim de temps. Necessites alguna cosa, una construcció simbòlica que permeti perpetuar això. Però també hi ha hagut altres veus crítiques dins aquest debat sobre que fins a quin punt aquesta construcció simbòlica de la diferència, de l'homo, de la dona, del gènere, ha bastat per si mateix per perpetuar al llarg de tantíssim d'any aquesta dominació.
Però quan parlam, Antònia, sobre l'origen del patriarcat, és un fet o és un concepte contemporani quan se comença a parlar de gènere com una categoria analítica de construcció de rols d'identitat, o podem parlar de centenars d'anys, de centenars de milers d'anys on aquesta diferenciació biològica de sexe ha garantit o ha facilitat aquesta opressió de somo cap a la dona?
Home, no sé què dir-te. S'ha de dir, bueno, primer de tot dir que tampoc és el meu àmbit d'expertís, de coneixement, que és l'àmbit de gènere, però sí que és cert que, bueno, per començar, és cert que existeix molta diversitat entre les distintes cultures, vull dir, quan parlem de dominació, de què xerram? Més bé hauríem de xerrar de quin tipus de relació tenen homes i dones a les distintes cultures. Uh-huh. Hi ha cultures que la dominació és molt més forta, hi ha altres cultures que les relacions són molt més igualitàries en determinats àmbits. Uh-huh. Jo no sabria dir-te quan comença a construir-se aquest patriarcat. Sí, no, la veritat és que no te sabria contestar.
No tenim una data.
No. Més bé, ha estat una cosa bastant de fa molts anys, diríem. Mm-hmm.
Se pot canviar ara, per exemple, no, en els temps que corren actualment, amb tota l'evolució que ja hem sofert, se pot canviar la mirada per completar aquesta part de la història carent, no? Se pot canviar el que sempre, aquest punt de vista, de fet, se va començar a fer als anys 20 del segle XX, quan aquestes antropòlegues amb més perspectiva de gènere se varen començar a preocupar per investigar perquè la dona no havia estat motiu d'estudi dins aquesta especialitat.
És evident que se pot canviar i, de fet, s'està transformant. Uh-huh. S'està transformant a mesura que la dona, tant la dona com els homes, és a dir, les dones i els homes aprenen a mirar d'una altra manera i aprenen a entendre-se a elles mateixes dins la societat en què estan. I en el moment en què això va canviant, se produeixen transformacions. I és evident que s'estan produint transformacions. Sí que és cert que una Françoise Héritier, una antropòloga francesa, deia que sempre que hi ha l'evolució cap a l'evolució feminista, diríem, o cap a la consciència i aquesta mirada de gènere, uh-huh, i aquest deslliurament de la dona d'aquestes cadenes de supressió segueixen una evolució com a de serra. És a dir, cada vegada que hi ha un avanç hi ha un retrocés perquè hi ha molta resistència.
Clar.
És evident que el patriarcat, qui ha estat el privilegiat del patriarcat, se resisteix a deixar de tenir esposa. I, per tant, estreny un poc se corretja. Però sempre és una evolució cap endavant. Sempre mai arribam en el punt on érem abans. Uh-huh. I sempre evolucionam i sempre anam un poc més enllà. Supos que en algun moment arribarem en aquesta igualtat a que cercam i que de fet és justa.
Uh-huh. Antònia, abans, preparant la prèvia d'aquesta entrevista, parlaven si existien societats on hi haguessin formes d'organització matriarcals. Comentaves que era un mite, que no n'existien. Parlaves de societats matrilineals. Ens expliques aquest concepte?
Bueno, no tenen res a veure. Societat matrilineal és un concepte que entra dins l'antropologia d'esperantiu i que defineix aquelles societats en les que la línia d'herència, diríem, passa per la dona. Uh-huh. Això no significa que la dona tingui poder. que les dones d'aquesta família tinguin espoda. Són els homes d'aquesta família que tenen espoda. Però l'herència, és a dir, el patrimoni, patrimoni tan simbòlic com material, passa a través de la dona. Una altra cosa és el que nosaltres entenem pel matriarcat. El matriarcat com a societat en la que les dones han ocupat les posicions dominants, aquesta sí que és un mite. Sí que hi ha hagut, és cert, i abans i ho deia quan xerràvem de les diferències, hi ha societats en què les dones han tingut un pes molt important, fins i tot dins l'esfera pública, dins l'àmbit de presa de decisions, etc. Però d'aquí a dir que hi ha societats matriarcals on es domini i es domini reconegut socialment és de les dones, jo seria bastant prudent. Jo per ara no m'he sentit això de cap.
Antònia Gomila, antropòloga, professora d'Antropologia de l'Educació de la UIP i membre del grup d'investigació i formació educativa i social del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, moltíssimes gràcies per formar part avui d'aquesta taulada de dones.
A vosaltres, moltes gràcies per deixar-me participar.
Una abraçada. Fins sempre. Adéu.
A cop calent.
I aturada per fer una ullada al que es mou per les xarxes socials i internet. Aina Nakarina està prohibida, ja t'ho dic, eh?
Ja no ha sonat, ho has vist? Sí. Hem posat una sintonia nostra.
Mai es sap, eh?
Te deixaré descansar una setmana. No! Que avui que parlant d'antropologia he volgut fer un recull de matxirulos i els seus moments més cromanyon.
Vinga.
Has vist que ben filat.
Vinga, molt bé, així m'agrada. Eh?
Ni que t'hagués, ni que m'haguessis donat tu la idea. Eh? Però jo som l'esbraç executor. T'educa autèntiques perles.
Vinga, va.
Començaré de menys, a més, de nivell de fàstic.
Vinga,
que m'hi han provocat. És un top 4, ja t'ho dic.
Vinga.
El primer de tots és el torer Fran Rivera, tertulià, ojito a la palabra, tertulià i comentarista a platós de televisió en el seu temps lliure. Mata toros i després va a platós. Però té un problema d'incontinència.
Yo creo que aquí la base y el problema es que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro. Y hay una máxima que yo se la digo a mi hija mayor sobre todo: no se pueden mandar vídeos de ese tipo. No es culpable, evidentemente, es una víctima y el malnacido que haya, porque no es de hombre hacer viral un vídeo así, pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo.
No, pot evitar.
No.
Li crema. Ell veu un vídeo sexual de qualcú, ho ha de reenviar a la resta dels amics machoters.
Mare de Déu, eh? I després responsabilitza la persona que s'agrava i que pateix el vídeo, no?
Ah, sí, segons ell, és víctima, és responsable, que és.
Estamos viviendo chantajes de este tipo todos los días, en colegios con menores de edad, con mayores de edad,
sí,
da igual, hemos visto, y si vamos viviendo vídeos de estos de todo tipo. Por favor, sobre todo no mandar estos vídeos, porque es que donde lleguen lo van a utilizar.
Ja heu sentit, no envieu aquests vídeos perquè si li n'hi arriba un, és que no hi ha res a fer. Ei, és que l'emprarà. Això és determinisme, avui que estem tan científiques, en estat pur.
Qui més, ja? És que jo m'estim més no pronunciar-me perquè a vegades...
Bueno, però jo sí, perquè ets la meva excepció.
El meu temperament de vegades m'apot i ma mare em diu sempre: Victori, la boca callada.
Segon lloc d'aquest rànquing fastigós del dia: Bertran Ndongo, camerunès, militant de Vox.
Según una encuesta, las mujeres izquierdas tienen más apetito, más deseo sexual que las mujeres de derechas. Pues claro, no tienen machos empotradores. Es que siempre son unas amargadas, poco feas. Y tío, no tienen machos empotradores.
¡No!
¡Nena! Que no, jo ja vaig per... És que som, estem amargades.
Alerta, alerta, que és horari infantil.
Amargades, fora corda, mal servides. És el meu resum. Dones d'esquerres, quin percal i quin panorama que tenim.
¿Qué le va a hacer a una tía un Pablo Iglesias, un Errejón, un Monedero, un Echenique? ¿Qué sexo le va a dar estos que os acabo de contar? ¿Cómo no van a ir con apetito y con deseo si están insatisfechas? Es que es imposible. Se tiene que comprar los Satisfyer, esto que llamáis, porque es que no llegan los tíos, es que no llegan.
No llega.
No, jo ja vaig pel cinquè Satisfyer. De veres que el mercat progressista està fatal.
Home, Lluís, no tens un pip d'aquests sancionadores.
Satisfyer, tu has fet un programa sobre Satisfyer. Bueno. Tenc línia de crèdit amb la maleta roja de la nostra estimada Clàudia Amargos.
Home, posa un pip.
Que no gano per electricitat en casa de tantos aparatos.
Mare de Déu. Un pip.
Bueno, anem augmentant.
Escolta, que també hi ha segon quin tipus de comentaris, com els de Verdant Dongo, que són igual de censurables, no?
Efectivament. Mira, aquesta setmana te duré també un altre exemple d'un presentador de televisió que, si abre la boca, sube el pan, però bueno, darrerament és que s'ha cobert de glòria.
Amén. ¿El tenim? ¿No el tenim?
¿Hay algún chico así que te guste o algún famoso que te guste?
Ay, sí. Antonio Mario Casas.
Mario Casas. Un altre machirulo.
Pues, no sé.
Aprovecha. Que
así. Blanca Suárez.
Molt bé.
Blanca Suárez, pero bueno, te gusta como actriz.
Como actriz.
Sí, claro, sí, porque, sí. Porque molarle una lota, como que no, ¿no?
No, no se contemplan altres possibilitats. Això és anatema.
¿Y tú cómo, a qué te referías?
Ah, que se refería al... Ah, pues no.
Ni el novio ni nada, ni, ni se te...
Que tengo 9 años, no tengo 26.
Que una nina de 9 anys t'hagi de posar en el teu lloc.
No, jo espero que sa mare li preparés o li ajudés a preparar l'entrevista.
És terrible.
Li posés un cromanyón davant i li comencés a preparar en preguntes totalment masclistes, absurdes.
Ja, sí,
amen, Nina, si te demana quan surts de les discoteques que t'agrada fer,
no,
si perrear o no perrear, o twerking, tu què has de dir?
Ai, la gran traca final, Victòria.
Vinga, anem. Anem. Podeu posar un pip?
No, això és el fàstic fet declaracions. Fa tant d'oi que li diré al tècnic que li doni el play i m'ataparé les oïdes per no haver-ho de tornar a escoltar.
Ai, és horari infantil, eh?
Que no, senyores, senyoros, senyors, amb tots vostès, vostesses, Salvador Sostres.
Las mujeres cuando tienen una edad, porque todo cae, pero las chicas jóvenes, de 17, 18 años, 19, que es ahí donde está la tensión de la carne, ay, en ese punto mágico.
Ahí
está. Isabel, perdona, no me mires con esa cara de asco, pero
hombre,
si dragón, ¿qué pasó con los tres?
Te veo yo acercándote a mi hija y te mato, ¿verdad?
¿Cuántos tiene?
23.
Muy mayor.
Te mato.
Muy mayor.
Te mato.
Muy mayor.
Ya no tiene la tensión de la carne.
Nosotros que en tenim quasi 10 més.
No diré sa meva. Els enganxaren en un descans d'un programa a la tele. La conversa és d'allò més elegant, una cosa, una finesse, no, amb classe. Amb delicadesa.
La auténtica cosa está casi el final de este... Perdóname. De estas máquinas que aún no huelen a ácido úrico. Que están limpias.
Pero tú estás enfermo.
Que tienen este olor a santidad.
Estás enfermo.
¿Sabes? Que parecen lionesas de crema.
Vamos.
Que parecen lionesas de crema.
Vea,
limpias,
odorantes,
dulces.
Hola, es un pillo. Que hay niñas. Que hay niñas.
De primer rasurado. De primer...
Salvador, que te calles.
Que aún no pican.
Que te calles. Estàs enfermo.
Hola, chicas, perdona.
Els comentaris són extremament fastigosos i ells a riure. O sigui, ells a riure. Bueno, se l'ha guanyat
bueno,
la primera posició.
S'ha guanyat la posició, la posició ben guanyada. El que me preocupa jo és que això se fa a un programa, no sé quin era...
No, estaven amb micros tancats.
Estaven amb micros tancats, però no sé quin era l'horari d'aquest programa.
No, ja, clar, pertanyien un matinal, perquè són tertulians típics de matinal.
Bueno, no ho sé. Qualcú ensenya hauria d'enviar això al defensor de l'audiència, dic jo.
Vinga, ja ho faig jo. Anem al públic.
Vinga, bona anada a publicitat i tornem amb el bloc 2 i amb l'entrevista a Anna Rosa Elvira en 2 minuts.
Thank you.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Ni abandono ni em resigno.
Així no.
T'apreteu. Això ho he d'apretar.
Però, per l'amor de Déu, fins quan t'haurem de contar aquest vituperi, aquest vilipendi, aquesta agressió d'espable espanyol que mos mira sempre que passi, que passi, per aquí. La veu, la foto? Mm. Ah, perquè hi havia ni més ni manco que 30 plataformes, eh? 30 plataformes.
I quantes persones?
23. La Picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
IB3 Ràdio és servei públic. Dones.
I començam el segon bloc de dones. Avui dimecres, quan són les 6:35 de l'hora baixa. Començàvem el programa d'avui recollint la notícia de la mort de Quino, el creador de Mafalda, als 88 anys. El dibuixant argentí va ser guardonat amb el Premi Príncep d'Astúries de la Comunicació i d'Humanitats. Recordam un petit tall de la seva creació.
¿Yo contribuir con la humanidad? ¿Yo tener hijos para perpetuar la especie? ¿Qué me importa a mí la especie? Yo quiero ser madre y no una fábrica de repuestos.
Esta es Susanita.
Un altre dels rols que representava amb aquestes tires meravelloses que era Mafalda, Susanita, que la seva obsessió era sa mare d'una Mafalda que només que feia feina dins la casa. Evidentment, Mafalda era el contrapunt d'aquests personatges estereotipats.
I parlam, tornam de la mare i anam a les mares i anam al matricidi, la mort de la mare. I ho fem en Rosa Elvira. Ella és antropòloga i escriptora i és autora d'un llibre titulat Matricidi, on es qüestiona l'existència d'una espiritualitat pròpia de la dona, així com la deconstrucció del patriarcat a través dels símbols que ho sustenten. Benvinguda, Rosa Elvira.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Parlam del matricidi. Com es du a terme un estudi antropològic sobre aquestes idees religioses i simbòliques que han acompanyat sí. les dones al llarg de la història?
Bé, més que una puntualització, matricidi no és l'assassinat de la mare, sinó és l'apropiació i la submissió de la mare als mandats del pare. Llavors és l'anul·lació de la mare, en aquest sentit és
la mort simbòlica
del llibre.
De la mare.
Ah, això mateix, que no és l'assassinat, sí. Llavors, com es porta això endavant a nivell metodològic i tal, per poder arribar a entendre-ho el que ha estat el matricidi a través de la història de la humanitat, que ha sigut aquesta anul·lació de la mare i aquesta configuració en base a això del que anomenem el patriarcat, o sigui, una societat basada doncs, en el domini i la violència que porta doncs, més de 4.000 anys aproximadament reproduint-se en les diferents formes de la història. I llavors el llibre ho veu també, com tu deies, des de la vessant espiritual de les dones i des de la visió dels símbols i dels mites. Com és la metodologia per copsar tot això, com s'ha desenvolupat el matriarcat en quant a símbols i mites, es basa molt en les interpretacions del que és el simbolisme que en general passat ja des de la més antiga amb l'hermetisme i continuat a través de l'hermenèutica, el que li diem l'hermenèutica o l'estudi antropològic dels símbols, que és veure, interpretar les metàfores que hi ha darrere de cada un dels símbols i dels mites que han configurat a l'imaginari col·lectiu, uh-huh. saps?
De fet, s'han viscut situacions com, per exemple, en un àmbit religiós, que les dones fossin sí. substituïdes per nins transvestits, el cas del Misteri d'Elx, les civiles de l'edat mitjana, tot això, sí. com se permet, com se produeix?
Ui, a veure, més que substitució, o sigui, les antigues, quan parlo de les antigues civiles, mm-hmm. tant de els oracles de Dòdena, o els oracles de Delfos, que són substituïts, en aquest cas, per als nous déus, allà del panteó nou grec de patriarcal. O sigui, el de Dodona, la Sibila, és substituïda per Zeus, i el Delfos és substituïda per Apolo, que són els que llavors porten endavant el que és l'oracle. Llavors, les Sibiles, quan estaven acompanyades dels eunucs, no substituïdes, més aviat acompanyades. En aquest cas és diferent, saps? A veure, tota l'espiritualitat de les dones, si és que hi ha una espiritualitat, que jo crec, després de tota la immersió feta i tal, penso que sí, una espiritualitat pròpia, degut a diverses qüestions, s'emmarquen sobretot amb el que ha estat la configuració del patriarcat, una submissió, o sigui, el patriarcat s'ha basat a nivell religiós amb el monoteisme. O sigui, totes les tres religions del llibre, o sigui, i també el panteó grec, són monoteistes, o sigui, hi ha un sol déu i està al cel i és d'origen celestial. O sigui, ja aquí ja parlo del primer panteó a l'època de Mesopotàmia, Sumèria, ja del déu Enlil, que de l'Enlil, que era el déu de l'aire, del panteó mesopotàmic. Llavors, d'aquí ja va passar l'Elohim, d'aquí de l'Elohim va passar el Yahvé, etcètera, etcètera. O sigui, que pensem a vegades que són religions actualment enfrontades, però de fet són tres religions, les tres del llibre, les principals que ens han consolidat més, que són la jueva, la musulmana i la catòlica, o cristiana, millor dit, doncs que són de la mateixa arrel, saps? I són amb un sol déu que ha substituït aquest a les antigues deesses.
Elvira, també vas publicar un llibre sobre el paper de la dona dins la maçoneria. Sí. Pots fer 5 cèntims del rol de la dona dins?
Bé, la maçoneria, que és fruit de l'època il·lustrada i del modernisme, saps? Doncs en el moment que va sorgir, el 1717, doncs les seves primeres constitucions doncs van excloure les dones, perquè en aquella època la dona doncs no tenia el paper que actualment té. O sigui, llavors van ser a través de lo que són la configuració dels drets humans, de la il·lustració, que mica en mica la dona va, a través dels drets humans i de la il·lustració, tindre un paper d'igualtat, o sigui, de les tres divises d'igualtat, fraternitat i llibertat. Mm-hmm. Llavors, a partir d'això, la dona ha anat conquerint molt lentament un paper dintre de la maçoneria. Però ha sigut molt lent. I llavors, les... És que hi ha molt de soroll, no sé si...
Sí, se sent bé.
No et preocupis.
És que s'ha posat...
Augmentes.
Doncs llavors el paper... Les dones han tingut de guanyar-se un lloc al món, a la societat, i també un lloc dintre de l'institució de la maçoneria. Llavors, al principi, doncs, hi havia lògies... mixtes, no mixtes, o sigui, d'homes només, però que deixaven participar algunes dones, però algunes dones de la burgesia i intel·lectuals poques. Llavors aquí són dones totes que en aquell moment històric eren molt rellevants. Uh-huh. Per exemple, ara parlaré de la que poder més coneguda, que tampoc hi ha dret de parlar només d'ella, perquè hi ha moltes
breument,
altres...
Breument, Rosa, que se'ns escapa pues, el temps.
Pues mira, només parlarem de, com a exemple, Clara Campoamor, que va ser la que va aconseguir el vot per les dones en aquest país, i que llavors era maçona i que no se sap però que sí que ho era. Pertanyia a una lògia de Madrid, i llavors totes les dones que estaven amb ella doncs també atiaven a la mateixa causa, aconseguir el vot, com a Carmen de Burgos i moltes altres que compartien amb ella.
Rosa, sí. Elvira, antropòloga, escriptora, moltes gràcies. Autora també de Matricidi, moltes gràcies per la teva participació avui, dimecres.
Que sàpiga la gent que la llibreria Ramon Llull està llibre per qui vulgui ampliar tot això.
Molt bé, Ida, moltíssimes gràcies per la comunicació feta.
A vosaltres. Adéu, adéu.
A cop calent, a cop calent.
I fem la segona aturada del programa Els Espais, que cada setmana la nostra companya, Naina Núñez, ens prepara.
Seguim amb recopilació de comentaris, eh? Més propis d'altres èpoques, sí. Sí. Avui cromanyones, machirulos, tot això.
Una llista llarga.
És llarguíssima. Oh, he hagut de fer una tria. Ai. Però en aquesta segona part de comentaris, machirulos i cromanyons, t'educo un autèntic especialista del tema.
Julio Iglesias.
No, Julio Iglesias, no te pensis. No les amolla tant com aquesta.
Espera.
Una pista.
No, espera, que en tinc un molt. Arturo Fernández.
No, pobret, hombre. No, un temps era conegut per les seves cançons.
Perdona, Arturo Fernández.
Sí, Arturo Fernández.
De Chatina.
Chatina con su bata, tot el dia. Sí.
Espera.
Tercera opció, i le doy al corte, porque es que, hija mía, no estás cayendo. Dale al play.
Me gustaría que esos iluminados me digan cuál es un derecho fundamental que tengamos los hombres y no las mujeres en España hoy. Como no van a encontrar ninguno, ya vamos a seguir al siguiente escalón, derechitos.
No, estava pensant en el dret universal.
Que tenen els homes i no tenen les mujeres.
Bueno, el dret a
pensar, les mujeres hoy en día en España están más que liberadas.
Anda.
Hay
estamos liberadas.
Más juezas que jueces. Hemos tenido vicepresidentas del gobierno, varias.
Vicepresidentas,
ministras, presidentas del Senado, del Congreso, defensora del pueblo,
gracias.
Alcaldesas.
Gracias.
¿Dónde está el problema?
¿Dónde está el problema? Encara no tenim presidenta.
No, hombre. Nena, vicepresidenta ja hem estat.
A Balears, sí, eh? Però encara fa falta una presidenta en el govern estatal.
Aquestes declaracions les va fer, en teoria, per aclarir una resposta a una videoentrevista que li havia fet al País. O sigui, ell se va, però se va repetir.
M'agradaria saber com va ser la primera resposta.
És que, no, és que era el mateix, però ho va tornar a reafirmar, que Espanya, que ja està, que ja hem aconseguit els drets que ens pertoquen, que no fa falta feministes.
No, escolta, hi ha gent que encara hi pensa en això.
Bueno, però a veure, segons en Bertín, les dones ja hem aconseguit arribar allà on ens proposem.
Escolta, una cosa, des que cantava, no?
És cantant aquest senyor en principi.
I perquè no canta?
I perquè ha de fer pujar spa i ha d'opinar sobre feminisme.
Venga.
Y si vamos a otros ámbitos, al deporte, ahora hacen las mujeres cosas que no hacían antes. Juegan al fútbol y además muy bien, por cierto. Y son boxeadoras. Están en el ejército, en la Guardia Civil, en todos lados. ¿Dónde está el problema en España?
¡Ea, dones del carrer!
Bertín, que hace rato que nos dejaban salir de casa.
Carrer. Oh,
que ja està.
És progre. Ai, la meva abuela. Que li agradava aquest home.
Mira,
li agradava aquest
les feministes, Victòria, com que ja ho tenim tot fet, ens hem de dedicar a protestar.
Tu calla, que estàs un programa de ràdio. Imagina't que has arribat a la ràdio.
Tinc un micro davant.
Tens un micro obert. I vas pel carrer.
Oh, descarada. Ens hem de dedicar a protestar pel que Bertina Osborne considera que són problemes reals, que ho són, i ben tràgics, eh? Però ell ens diu per què han de protestar.
He dicho que a todas esas feminoides que tenemos aquí de pancarta y subvencionadas se vayan a la puerta de la embajada de Irán, donde todavía la pidan a las mujeres.
Claro,
donde tienen que salir a la calle acompañadas por un macho porque no se fían de ellas. Donde las visten como brujas. Que vayan allí y las defiendan. como las africanas, que las mutilan genitalmente. ¿Dónde están las feministas españolas? ¿Eh? Lo que pasa que eso no es progre. Eso no és progre.
No és progre.
Bueno, a partir d'ara li diré a Bertín el progre.
Vinga. No, aquestes declaracions ens haurien de sorprendre, perquè parlam d'una persona que ja apuntava a maneres fa 30 anys. I si no, escolta aquestes declaracions a Julia Otero.
No me faltaría más. En un país desarrollado, las machistas sois vosotras. Cualquiera os quita los privilegios que tenéis. Vamos, solo faltaría que tuvierais que pagar vosotras una cena.
Claro, vaya a ser.
O sea, que nada, yo no soy machista para nada. Bastante tengo con aguantar de vez en cuando alguna que me digas tonterías.
Muy amable. Muy amable, se dan cuenta.
Tonterías. No seria tan trist si no sumessim encara més ingredients a aquest còctel machirulo que és en Bertín Osborne, un còctel amb potes, amb unes altres declaracions, també antigues, però i aquestes són realment ben preocupants.
Y estas manos tuyas que imagino que tantas pieles de mujer habrán acariciado, en alguna ocasión también le pegaron a una mujer.
¿Habrán
pues
pegado?
Mira, no creo que jamás hubiera tenido derecho a hacerlo y me arrepiento muchísimo, pero sí lo he hecho alguna vez.
¡Ah! Admitiéndolo. Y en directo.
Pim, pam.
Total. En plan, claro que sí, he acariciado, pero también he pegado. Aquí no pasa nada, porque som en Bertín Osborne, aquestes mans han fet lo que han volgut, en fi. Un machirulo de manual, Victòria, que t'he duit, però per acabar te duré un recull de tuits d'un altre gran, val? D'aquest no hi ha talls perquè és tot per escrit.
M'he quedat sense paraules, no?
Ja, yeah. I doncs José Manuel
sobretot
Soto també t'agradarà.
Encara té un programa prime time.
Ja, yeah. Sí. I que diu coses sempre molt, diguem, progres. Aquest també, en José Manuel Soto, l'Alia sovint parda, com diria la nostra estimada Martín companya, que va mesclar àcid clorhídric amb clor.
Que vamos, que l'Alia parda.
Exacte, l'Alia parda. Per exemple, amb el missatge que va publicar en contra de la llei de llibertat sexual. Va dir, un no puede ser un no, o puede ser un ya veremos, o un curratelo un poco más, chaval. Es más, si un no fuera siempre un no, muchos no hubiéramos venido al mundo, porque la seducción es un juego donde no conviene enseñar las cartas desde el principio. Yeah, ¿cómo te quedas?
Pues conversar-te de tenir sexe quan tu no vols és seducció, clar, aquí és la Xina popular, no?
Efectivament. És que després ho va empitjorar, però. Si quien legisla es alguien que solo entiende el sexo como aquí te pillo, aquí te mato, y que confunde la seducción con la desedición o la sedación, porque no sabe lo que son ninguna de las tres cosas, pues es lo que tiene. O sigui, és el que deia. Tampoc li van agradar els eslògans que s'acantaren a les darreres manifestacions del 8M i arran de sentències tan esfereïdores com la de la manada de Pamplona. Sola i borratxa, que... ¡Pip! ¿Es esto? ¿Estáis incitando al alcoholismo? Desde un ministerio s'anava posant ell. ¿Estáis locas del... ¡Pip! Interpretase pip? Exactamente, ja l'habéis entendido. Res, nina, que les feministes no en feim una de bé. Això de ser feminista és molt confús.
Bueno, moltes gràcies per aquesta secció i veig que ja vas aprenent, així que els pips a banda d'hora. Molt bé, autocensura, que segur que és el que diria el nostre amic Bertín el Progre. Anem a fer una breu pausa publicitària i tornem en 2 minuts en la darrera entrevista del dia. Ana Gràcia Fornalieres. Fins ara.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Nous camins, barques noves i fruits de tots els colors.
Si t'interessa allò que menges i d'on surt, escolta-ho a Del Camp a la Mar.
Amb Joan Sitges.
I Anna de la Salut.
Sa Madona i l'Amo.
Oh, l'Amo i Sa Madona, que tantes.
Són les 7.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8:34.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Torna a escoltar el programa que t'agrada.
Avui, parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva
tots
mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
A Menorca, 88.6.
Dones.
I començant ja el tercer i el darrer bloc de dones, avui dimecres, quan són les 18:53 de l'hora baixa. Anem a donar pas ja a la darrera entrevista telefònica del dia i anem a parlar amb Gràcia Fornieles. Ella és antropòloga i mentre anàvem realitzant el programa anava enviant-me algun missatget i em deia que ella coneix o té una teoria sobre els orígens del patriarcat, així que anem a votar-nos la primera pregunta del guió per donar-li veu i que ens expliqui aquesta teoria. Benvinguda, Gràcia.
Gràcies.
Com estàs?
Bé, vosaltres.
Moltes gràcies per entrar avui a Dones. A vegades costa, sobretot, entrar a un programa en directe, però t'ho agraïm molt.
Idò, la teoria no és meva.
Hombre, no.
La teoria és que el patriarcat sorgeix, com ha dit la companya abans, no hi ha una data així específica que diguem aquí comença el patriarcat, malgrat està molt unit que amb el capitalisme. Sí que s'ha dit que hi havia patriarcat abans del capitalisme, que, per exemple, una Victoria Federici ha fet estudis d'això i sí que han dit que havia un moment que, com que tenien aquest pensament màgic entorn a la fertilitat, uh-huh, i que no sabien molt bé com passava tot això de que es fessin embarassos i tot. I a un moment van descobrir que els homes tenien d'una mena, una podríem dir una mica la clau amb els espermatozoides, no? Uh-huh. que això jugava un paper clau, no? I això es va donar com una força i bé, es van fer forts, no?
Clar, perquè els òvuls no juguen cap paper aquí, no? Només els soldaditos.
És a dir, el paper de l'home a través de la reproducció.
Sí, exacte.
Fa referència en això.
Mare meva.
Exacte. És una mica així com diuen que comença una mica aquest fet de que ells es fessin forts, no? Que abans les dones eren com una mica mitològiques, no? De que no sabien que engendraven i no sabien bé com passava. També parlaven d'altres societats, no? Que on les relacions no eren del tot monògames, podríem dir, i que vivien una mica més com una tribu i que es compartia una mica tot, no? Això és el que es diu, les teories.
De l'origen del patriarcat, ens acaba d'explicar una Gràcia Fornieles. Gràcies, d'un punt de vista antropològic, parlant ara de temps actuals, tu com definiries el concepte d'aquestes noves masculinitats que anem sentint, que van sorgint?
Bé, jo crec que no són noves. Jo crec que hi ha homes que cada vegada són més, afortunadament, o jo vull pensar, que es plantegen aquests rols tradicionals que els han atribuït pel fet de ser homes i aquest estereotip que van associats a aquest gènere i que els encaixen, i a vegades ells tampoc es senten còmodes amb aquests rols. O sigui, jo les denominaria masculinitats igualitàries, o no hegemòniques, no?
Hegemòniques, sí, és el nou concepte.
Més igualitàries, no crec que siguin noves, no?
I ja per acabar la darrera pregunta, com sempre anem amb el temps apurat, un dels fets que parlàvem quan fèiem l'entrevista prèvia és que tu com a antropòloga no vares poder fer cap assignatura en perspectiva
de gènere. Sí que hi havia una assignatura de gènere, però sí que és veritat
que la formació no és transversal.
Que hi hagi una rama de l'antropologia que estudi amb perspectiva de gènere, només es dedica una assignatura que és opcional i que a dintre de l'antropologia, com passa a tots els estudis oficials, hi ha una mancança, no?, de dones als temaris. perquè sistemàticament hem sigut ignorades i menyspreades. I tothom coneix en Marvin Harris perquè té llibres que són molt coneguts, però molt poques persones coneixen Anna Margaret Mead. O, per exemple, Narita Segato, que avui, avui dia és viva, i els seus textos han inspirat al col·lectiu Les Tesis per aquesta cançó que s'ha fet mundialment coneguda. Sí.
Gràcies. Feim apunts d'aquestes recomanacions que ens fas abans d'acabar el programa, però és hora d'acomiadar-nos. T'agraïm molt que hagis pogut participar avui a Dones i enriquir també aquesta teoria que ens cossetjava avui. Ens acomiadam un dimecres més del programa d'avui, on ens ha acompanyat a la tècnica en Lluís Fortesa i als micròfons Naina Núñez i na Victòria Morell. Fins dimecres, qui ve.